Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, com esteu? Comencem aquest dijous 2 de desembre de 2021 al Penedès en xarxa. Donem l'inici a 3 hores de ràdio, de magazín, d'alt i baix Penedès, que fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, on tenim el control central. I us acompanyem Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Com cada dijous, ens agrada engegar amb aires de cap de setmana i així que acabi el sumari, donem pas a l'agenda cultural i festiva d'aquests propers dies, que com que tenim el pont, doncs seran uns quants dies i força més activitats que presentarem, emissora a emissora, recorrent tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Amb l'agenda cultural completa ens plantarem a 9:15, primera cita d'aquest matí amb l'actualitat penedesenca, el Flash. I a 4:05, economia i empresa. Avui el nostre convidat és Guillermo Gutiérrez del Grupo Sifu. Demà divendres, 3 de desembre, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i a l'actualitat, a les 10, abordarem i repassarem el programa Capacitats 2021 que s'està celebrant a Vilafranca des del passat dia 16 i que culmina aquest cap de setmana. Parlarem també de la Comissió Municipal que ha preparat tota aquesta activitat juntament amb les entitats i en tindrem una petita representació. Comptarem amb la Montse Arroyo, regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, la Trini Bové, coordinadora de Projectes i Comunicació de l'Associació Autisme en Futur, i la Carme Garrido, presidenta de l'Associació Entre Tots i membre de la Junta Directiva d'ECOM. A 11:15 fem una breu aturada, 5 minuts, per actualitzar-nos del que passa arreu del Penedès. I a continuació, cita amb la nostra terapeuta holística, la Roser Ferrer, el Cuida't, on avui parlem de la importància de tenir relacions de parella equilibrades. A les 11 li hem demanat a la Gavi Giral, responsable de l'OMIC, l'Oficina d'Atenció al Consumidor de l'Ajuntament de Vilafranca, que ens acompanyi perquè volem comentar diverses qüestions. Volem parlar d'energia. Cada dia sentiu que el preu de la llum es dispara més i més al mercat majorista. Volem saber com i si acabarà repercutint en la nostra factura. Si acabarà, segur, no? Però com i quan? Parlarem d'energia, també de la indemnització per als cotxes afectats pel càrtel i de queixes que han sorgit arran de la venda de descalcificadors i osmosi a domicili a preus desorbitats. Així ens plantarem a 11:45, 5 minuts per escoltar què passa a l'Alt i al Baix Penedès, al Flash. I acabarem aquest dijous, 2 de desembre, amb les zones de música que ens acosta un cop al mes la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Avui acompanyada de la cantautora sadurninenca Laia Cartó, que el dia 11 farà el seu concert de debut a les 8 a la Capella de l'Índex de Sant Sadurní. No volem perdre pistonada al llarg d'aquest matí i a banda de les tres cites de 2:15 amb els flaixos on us apostem l'actualitat del Penedès, aleshores en punt als butlletins, arriba la resta de notícies. Per tant, Ens posarem al dia a les 10, a les 11 i a les 12. Així es presenta aquest matí de dijous. Frescot, vinga, som-hi.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb l'agenda cultural i festiva donem els primers passos d'aquest dijous. Una agenda que comencem a Olèrdola, Canal 20. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. No hi ha masses propostes per aquest cap de setmana, però sí que alguna activitat ja ens indica la proximitat de les festes nadalenques amb els preparatius de l'encesa de llums, per exemple, a molts carrers de municipis de les nostres comarques. Per exemple, avui els follets de la llum i la guanyadora del sorteig per encendre les llums de Nadal seran els encarregats de donar el tret de sortida i encendre la il·luminació nadalenca al municipi de Santa Margarida i els Monjos. S'ha fixat la convocatòria a les 6 de la tarda d'aquest dijous. Hauran de prémer tots dos l'interruptor des de l'Ajuntament i encendre els llums que han d'il·luminar el municipi durant tots aquests dies previs a les festes de Nadal. La guanyadora del sorteig, entre les butlletes dipositades a la bústia per encendre la il·luminació nadalenca, va ser la Èlia Castell i les dues suplents, la Lídia Tauster i l'Elsa Jansola. Minuts abans de l'encesa de llums es farà el sorteig presencialment del nen i de la nena que faran entrega de la clau màgica als Reis Mags d'Orient. No deixem el municipi de Santa Margarida i els Monjos perquè també explicar-vos que avui a partir de 5:45 de la tarda al Molí del Foix i en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus es convoca una xerrada amb les estratègies per fer un estil de vida més sostenible i sense residus i un taller per aprendre a embolicar objectes amb tela. I a Olèrdola es segueixen les xerrades informatives, es convoquen aquestes sessions informatives que convoca l'Ajuntament per tal de difondre entre la ciutadania el nou sistema de recollida que s'ha d'implantar durant el 2022. Després de les xerrades fetes dissabte a Can Trabal i ahir a Sant Miquel, avui mateix toca el torn de Moja a partir d'un 7:45 del vespre. Al local nou estan cridats els veïns i veïnes del poble de Moja a poder conèixer tots els detalls d'aquesta ampliació del port de porta en el cas del poble de Moja. També més propostes que ens porten a explicar-vos que el bibliobús al Castellot continua la seva ruta itinerant pels pobles de diferents municipis de l'Alt Penedès. En aquest cas, Sant Pere Molanta avui estarà davant de l'escola Roser Montaner a partir de 4:45 de la tarda i fins a les 6, i demà divendres davant de l'escola Bressol de Sant Martí a partir també en aquest mateix horari de 4:45 i fins a les 6 de la tarda. Mirant al cap de setmana, propostes per diumenge. Una d'esportiva ben destacada, la Societat Recreativa Sant Marcelenca, organitza amb el suport de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal la 6a edició de la pujada a Muntanyans. Enguany ofereix un recorregut de 14 quilòmetres amb dues modalitats, cursa o caminada. Inscripcions amb places limitades obertes fins avui mateix a pujadamuntanyans.wordpress.com. Per cada inscripció es donarà un euro a la Marató de TV3. L'activitat es preveu que tingui la seva sortida, aquesta cursa o caminada, a partir de 9:45 del matí. Insistim, aquesta 6a pujada a Muntanyans. I també per diumenge, una activitat familiar a l'entorn del bosc del conjunt monumental d'Olèrdola. Els tions han arribat al bosc a partir de les 11 del matí. La reserva es pot fer a viapenedès.com o bé al telèfon 93 817 28 68. I acabem ballant a Vilobí perquè s'ha convocat aquest diumenge un ball amb l'orquestra Banda Sonora a partir de les 7 de la tarda al Centre Cívic Jaume Via.
I anem a recollir més propostes ara des de la capital del Cava, Ràdio Sant Sadurní, i a l'Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní, perquè el Casal Popular organitza la xerrada Bielorússia, l'últim país socialista d'Europa. És un acte que està emmarcat dins el cicle de xerrades internacionalistes que organitza l'associació i que es durà a terme a partir de 8:15 del vespre al Casal Popular al carrer de Sant Sadurní. Ja per demà, a Sant Quintí de Mediona tindrem havaneres per la Marató de TV3 amb la participació dels grups Els Pescadors del Replà i grup Compàs. serà a partir de 9:15 del vespre a la sala polivalent al Jardí de Sant Quintí i amb un donatiu de 5 euros que anirà destinat íntegrament a la marató de TV3 que enguany va sobre la salut mental. A Sant Sadurní demà tindrem taller d'iniciació en defensa personal, un taller gratuït i obert a tothom que es durà a terme a partir de 6:45 de la tarda a l'escola La Pau i que organitza el club Jiu-Jitsu Sant Sadurní, una activitat en aquest cas amb reserva prèvia, trucant al telèfon 687-91-46-35. Seguim a Sant Sadurní, però saltem ara dissabte perquè tenim hora del conte per a petitons titulada Piu. I anirà a càrrec de Xerezade Bardagí. És una activitat per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Això sí, amb inscripció prèvia a través de www.sansadurní.cat. Una activitat que es durà a terme a partir de les 11 del matí, dissabte, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. I també dissabte, però ja a la tarda i a Gelida, tindrem màgia amb un Nadal amb el Maglari. Una activitat que es durà a terme a partir de les 7 de la tarda i les entrades ja estan a la venda a través de www.entreapolis.com. I com a destacat de la setmana us apuntem que des de demà i fins dilluns tindrem Festa Major de Puigdàlba, que han volgut jugar una mica amb el títol de la Festa Major de Vilafranca i ells els hi han posat la més atípica. Doncs bé, avui mateix a partir de les 8 del vespre tindrem pregó de Festa Major a l'Auditori de l'Ajuntament. Seguidament, la presentació de la nova bèstia de foc de Puigdàlba, que es dirà La Plaga, i també Castell de Focs. També demà tindrem sopar de Festa Major a la Sala Polivalent i seguidament concert amb Cicuta i DJ Hurt. Per dissabte al matí, durant tot el matí, activitats a l'aire lliure pels infants, a partir de les 12, vermut a la plaça de l'Ajuntament, i també tindrem a la tarda el 37è campionat de truc a la Sala Polivalent, tallers infantils, i a les 5 de la tarda al Centre Cívic un taller de defensa personal i arts marcials a càrrec del Budokan Penedès. També un quart d'hora més tard, a 6:15 de la tarda, tindrem un tast de vins a l'Auditori i ben entrat al vespre, espectacle de foc a la plaça de l'Ajuntament. Per tancar dissabte, nit jove de Festa Major amb la banda The Cool. I diumenge, per acabar, cercavila de balls populars després de missa de 12, també versos de la colla de foc i soroll i vermut popular. I acabem diumenge amb concert de Festa Major amb l'orquestra Rosaleda a la Sala Polivalent a partir de les 7 de la tarda. Si voleu més informació, si voleu consultar la programació, hores, llocs d'aquesta Festa Major de Puigdàlba, la més atípica, ja podeu entrar a www.puigdalba.cat.
Anem ara a explicar l'activitat que hi haurà a Vilafranca a partir d'avui i durant aquests dies festius. Comencem per avui mateix. A les 7 d'aquesta tarda, a l'Escorxador, Manel Elias, l'excorresponsal a Moscou de TV3 i Catalunya Ràdio, presenta el seu llibre amb la periodista penedesenca Txell Feixes, autora del llibre Dones Valentes. I a la Biblioteca Torres i Bages, en dues sessions, a 6:15 i a 7:15, fan un taller de modelatge per crear amb argila la figura del caganer. L'activitat està recomanada a partir de 6 anys. En el marc del programa Capacitats, del qual en parlarem avui, demà s'inaugura l'exposició Capacitats 2021, a les 11, al vestíbul del Casal Societat La Principal, a càrrec de la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat, amb la col·laboració de Lluís Jiménez, professor de guitarra i oboè a l'Escola Municipal de Música de Vilafranca, que realitzarà l'acompanyament a guitarra de les persones lectores de les associacions Entre Tots i Univers Penedès que hi participaran. Aquest divendres també, però a les 6 de la tarda, s'estrenarà a la plaça de la Vila la cançó Una estrella i un camí, composada pel músic Josep Uller, amb lletra de l'escriptora, mestra de música i periodista Gemma Ventura. Aquesta estrena s'emmarca en l'acte simbòlic d'encesa de la il·luminació nadalenca als carrers de Vilafranca i vol ser un obsequi dels infants vilafranquins als Reis d'Orient. I el dissabte al matí arriba el plat fort d'aquestes festes. El Centre Vila inaugura la seva pista de gel a la Rambla de Sant Francesc. A partir de les 11 del matí ja es podrà començar a patinar, però demà us en donem tota la informació a la gent del detall. Des d'aquest dissabte i fins al 9 de gener es podrà visitar l'exposició de pessebres d'aquest Nadal a càrrec de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca, que recuperen el seu espai habitual a l'interior de la Capella dels Dolors. Els horaris de visita són els feiners de 6 a 8 de la tarda i els dissabtes, diumenges i festius de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. I el grup Tercer Món Mans Unides organitza, com altres anys, el Mercadet Solidari a benefici de Mans Unides. A la sala Mossèn Vinyeta trobareu llibres, joguines, maquetes, bijuteria i diferents objectes procedents de donacions anònimes. També es podran adquirir calendaris de les fotos de la Basílica, Loteria de la Comissió Santa Maria 2020 i del Cos de Portants del Sant Crist. Aquest Mercadet Solidari estarà obert els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre, d'11 a 2 i de 6 a 9 a la sala Mossèn Vinyeta. I de nou, coincidint amb el pont de la Puríssima, els Falcons de Vilafranca celebren actes per commemorar el 62è aniversari. Així, dissabte fan una jornada de tastos al seu local, amb un primer tast de vins de la Deo Penedès premiats als Premis Binari 2021 de 6 a 8 de la tarda i un segon tast de cassoles falconeres de 9 a 11 de la nit. I a més, el Vall de Diables i els Falcons sumen esforços i organitzen conjuntament un correfoc que se celebrarà dins els actes d'aquest aniversari. Serà per commemorar que fa 30 anys que es va realitzar el primer correfoc a Vilafranca. La cita és diumenge a 9:15 amb un recorregut circular que començarà i acabarà a la plaça Jaume I i transcorrerà per carrers del centre històric com la plaça de l'Oli, Muralla dels Vallets, Sant Sebastià, de la Font, Trinitaris, Grau Pere, Escudellers i de tornada a la plaça Jaume I. I a la Societat La Principal, a partir d'un quart de set de la tarda d'aquest diumenge, hi haurà Ball de Saló amb Pep i Maria José Quartet. L'activitat és gratuïta per als socis del casal i els no socis han de pagar 7 euros. En tots dos casos, cal presentar el certificat Covid. I acabarem aquesta agenda al Baix Penedès. Per tant, des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens explica quines activitats hi trobareu. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest dissabte han preparat a Cornudella una sessió doble de cinema. Es podrà veure a 4:15 de la tarda, Luca, i a 6:15, El Hilo Invisible. Continuem ara sí anant fins a Bonastre, ja que demà divendres es farà el taller de DEA, desfibrilador extern automàtic, a les antigues escoles, de 4:45 a 9:15 de la nit. Cal inscripció prèvia a l'Ajuntament o per codi QR que trobareu al web de l'Ajuntament de Bonastre. Marxem ara sí cap al Vendrell, i és que déu-n'hi-do la de sessions i cosetes que hi ha. Per avui, jocs de taula per adults a les 5 de la tarda a la sala de lectura de Comarruga. També un monogràfic que es diu Créixer en Família, sessió monogràfica i de tancament a les 6 de la tarda de forma telemàtica. Pel que fa a demà divendres, molts municipis encendran els llums de Nadal. Un és el cas de la Bisbal del Penedès, un altre el del Vendrell. També, taller La màgia del tió, crea la teva postal de Nadal en 3D a les 5 de la tarda a la sala de lectura de Comarruga. Exposició. Més de 40 mans han fet un gran pessebre. Es tracta de la 32a exposició del grup pessebrista del Vendrell, que tindrà lloc a la sala de la fusteria i que demà ampliarem més abastament a l'agenda al detall. Una altra activitat, visita comentada a l'exposició temporal Ramon Calcina i Miquel Villa, dos llenguatges a les 6 de la tarda al Museu 10. I concert, els pastors músics de Nadales, un concert de Nadales a càrrec de So del Botafoc, amb il·lustracions de Jordi Pellicer, a l'Auditori del Tívoli, a 9:15 de la nit, amb taquilla inversa. Marxem ara sí cap a Calafell, i és que demà divendres a 11:15 del matí al Teatre Joan Colet es farà vint al Teatre Fòrum. Es tracta d'interculturalitat i diversitat, una resposta a la convivència. També Calafell és gastronomia i ho fan amb aperitius de Nadal demà a les 7 de la tarda amb Show Cookings i es farà al Centre Cívic Cinema Iris. Pel que fa a dissabte, visita guiada a la Ciutadella Ibèrica a les 11 del matí. L'entrada més 2 euros. I visita guiada al castell serà aquest diumenge a les 11 del matí. Una altra activitat amb la que quasi acabarem aquí a Calafell és òpera i humor, tenors. Es tracta d'una obra de teatre que es farà aquest diumenge a les 7 de la tarda. És un espectacle musical d'humor gestual a càrrec de la companyia Illuminati. El preu, doncs, varia. Si s'agafen a la taquilla, són 15 euros. Si és per a menors de 25 o majors de 65 anys, té un preu de 12,50 euros. I anticipades són de 13,50 i es poden obtenir a entrades.calafell.cat. I ara sí, acabem a Cunit. El Teatre Municipal de Cunit acull aquest dissabte, obrim el taló 2+2 a les 7 de la tarda i té un preu de 7 euros. On es poden aconseguir les entrades? Al Casal Municipal. També es pot ampliar la informació i reserves al telèfon 977-679-978 o a centrescivics@cunit.cat.
Penedès en xarxa.
És la banda de Steve Miller Band, i amb aquest Serenade arribarem a 2:15 a la primera cita amb les notícies del Penedès. Did you see the lights as they fell?
Són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, és moment d'acostar-nos per primera vegada en aquest matí de dijous, el més destacat que hem anat recollint des de la redacció de les emissores que ens acompanyen al llarg del Penedès en xarxa. Començarem explicant-vos que 420 famílies de Vilafranca reben el suport del Banc dels Aliments, que fa també una crida a la solidaritat. Els mesos de pandèmia han fet més visible la situació d'exclusió social i de vulnerabilitat d'algunes famílies, però la paulatina tornada a la normalitat pot haver fet que tornin a quedar aquestes situacions una mica oblidades. El cert, però, és que es tracta de situacions que ja existien abans i que es mantenen ara, i això ho tenen molt clar, per exemple, des de l'associació Ressò de Vilafranca, que gestiona el Banc dels Aliments i que ha vist com, després de l'augment de la demanda que van tenir durant els mesos més durs de la pandèmia, ara tornen a moure's en xifres de les que ja tenien abans de 2019. El delegat del Banc dels Aliments a l'Alt Penedès és Manel Medialdea, que comenta que la campanya del Gran Recapte encara continua activa per poder recollir donacions pel Banc dels Aliments. Tot i això, reconeix que aquest 2021 les donacions han estat un xic inferiors, un 40% gairebé respecte a l'any passat. Els usuaris del Banc dels Aliments es deriven des de serveis socials, en el cas de l'Ajuntament de Vilafranca, i en principi per un període de 4 mesos que es poden prorrogar si cal. A la capital de l'Alt Penedès les xifres han anat a la baixa, però Medialdea recorda que a Catalunya no ha estat així i l'any passat, per exemple, es van atendre més de 300.000 famílies i es van repartir més de 23 milions de quilos d'aliments. Us expliquem també que Calafell instal·la les primeres càmeres de vigilància a les entrades de les urbanitzacions. Han de servir per millorar la seguretat en els nuclis més apartats. L'Ajuntament de Calafell ha informat, doncs, que ja s'han instal·lat aquestes primeres càmeres en els accessos d'algunes de les urbanitzacions. Són càmeres de videovigilància que han de servir per poder millorar la seguretat ciutadana en aquests nuclis més apartats del municipi. Des del govern municipal han avançat que aviat es posaran més càmeres també en altres urbanitzacions. D'aquesta manera es podran controlar els vehicles que accedeixin en aquests nuclis. És una mesura que ja han impulsat municipis com la Bisbal del Penedès, que també tenen nuclis disseminats pel territori. Us expliquem també que l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat un pressupost de 5,1 milions d'euros per al 2022. En sessió ordinària de ple celebrada dimarts al vespre, l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava de manera inicial aquest pressupost per al proper any. El pressupost puja a més de 5.132.000 euros, una xifra que representa un increment del 5,6% respecte al pressupost aprovat inicialment per aquest 2021. L'acord es va prendre amb els vots favorables d'Alternativa per l'Olèrdola, les abstencions del regidors no adscrits, Joan López i Marta Mestre, mentre que Junts per Olèrdola i Esquerra Republicana hi votaven en contra. En la presentació del pressupost, Lucas Ramírez, alcalde i regidor d'Hisenda, destacava en l'apartat d'ingressos que s'incrementava un 38% la previsió de l'impost de construccions i obres en ampliació proporcional de la recuperació que s'ha detectat al municipi aquests darrers mesos. En l'apartat de despeses augmenten els serveis un 7% i les transferències corrents, que inclouen les subvencions a les entitats, que s'incrementen més d'un 14%. I acabarem tot recordant que s'ha presentat La Bèstia, el drac toro, que remet al martiri del bisbe Sant Sadurní. Dissabte es feia la presentació a la plaça de l'església de la capital d'Alcaba d'aquest drac, La Bèstia, de Sant Sadurní, dissenyat i construït per l'escultora vilafranquina Dolors Sans. Apadrinat per la filoxera gran i beneït prèviament a l'interior de l'església pel rector, el drac va fer una primera encesa en sortir de l'església, acompanyat per la colla de diables local, Saman Refum, davant d'un nombrós públic. El disseny del drac s'inspira en la història de Sant Sadurní, que era bisbe de la ciutat de Tolosa al segle III després de Crist. En aquella època la ciutat formava part de la Gàlia romana. Segons la tradició, el bisbe Sadurní va negar-se a fer un sacrifici als déus romans i per aquest motiu va ser empresonat i condemnat a mort, lligant-lo amb dos toros que el van arrossegar pels carrers fins a la mort. El drac, doncs, és una barreja entre toro i drac de fibra de vidre per a un sol portador. Pesa 45 quilos i disposa de 9 punts de foc.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I ara us volem parlar d'economia i empresa, aquesta secció quinzenal que fem amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès, i avui toca des de Domenys Ràdio. Per tant, Lourdes, bon dia de nou, i qui t'acompanya?
Estic molt ben acompanyada, com sempre, amb l'Amèlia Mestre de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I acompanyada també de Guillermo Gutiérrez, del grup Sifo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos avui.
Et cedeixo paraula perquè sí. El tema és, déu-n'hi-do, molt interessant.
És molt interessant, de fet estic molt contenta de portar aquí avui el Guillermo, perquè des del primer dia que la Cèlia va contactar amb la federació i ens va explicar una mica el projecte de grup Sifo, tenia ganes de saber-ne més. I per tant, Guillermo, explica'ns una miqueta, primer de tot, què és grup Sifo?
Bueno, doncs Grupo Sifo és una empresa, com a centre especial de treball amb presència a tot el territori nacional, però en què el nostre focus és treballar per les persones amb discapacitat. Nosaltres al final tenim una plantilla de més de 5.000 treballadors, de les quals el 90% són persones amb qualsevol tipus de discapacitat. I a més, no només ens centrem en la persona amb discapacitat, sinó que fem molt de focus en el que es refereix a les persones amb gran discapacitat o de difícil inserció, que se li diu, que són les discapacitats superiors al 66% o intel·lectuals, donat que ja avui dia el 35% de la nostra plantilla és persones amb aquestes característiques. I què fem? Doncs nosaltres ens dediquem sobretot a l'externalització de serveis. I al final és tot allò que una empresa avui dia necessita externalitzar perquè no és el seu core de negoci, nosaltres els podem donar una solució. I això va des del que són serveis propis de neteja, que durant tot aquest temps que hem passat de pandèmia hem estat allà a primera línia, però també parlem de serveis auxiliars, estem dintre del que són les fàbriques en processos de manufacturació, temes de jardineria, i etc., perquè tenim un ventall de productes per donar solucions a les empreses molt ampli.
Després entrarem més en quin és el tipus de serveis que oferiu, en tema de la formació que hem comentat abans a fora de micro, però explica'ns una miqueta què és la LGD, perquè diguéssim que part d'aquesta funció que fa el grup Sifo va dirigit a donar servei a aquesta llei, no?
Correcte, la llei de discapacitat és el que indica és que totes les empreses de 50 o més treballadors haurien de disposar d'un 2% de plantilla amb persones amb discapacitat.
I això és així?
No, de fet n'hi ha moltes empreses que o no poden o molts cops no saben com integrar la discapacitat dintre de la plantilla, i de fet la pròpia llei ja ho vehiculava això, i té el que es denomina les mesures alternatives pel compliment, que és que quan tu demostres que per X causes tu no pots trobar persones amb discapacitat, pots complir-ne facturant amb centres especials de treball com pot ser el grup Sifo o ni d'altres que n'hi ha a tot el territori.
Llavors, dimensiona una mica més, quina és la feina que en aquest cas pot fer el grup Sifo i també la fundació del grup Sifo?
Nosaltres al final, per lo que és el centre especial de treball, donem tota la possibilitat d'externalitzar serveis per complir-la amb aquest, amb lo que és les mesures alternatives, facturar amb nosaltres diferents serveis. Però dintre de lo que és la fundació, també donem tot el que nosaltres hem anomenat el Pla Estratègic de Discapacitat i Diversitat, que és acompanyar les empreses a no només a complir amb la llei, sinó acabant assolint una sèrie d'objectius molt vinculats avui dia amb l'Agenda 2030, en què els permeti integrar la discapacitat dintre dels seus eixos estratègics empresarials. Això vol dir anar més enllà de complir amb un 2%, sinó de trobar o veure quins beneficis els aporta a les organitzacions disposada tota aquesta experiència que porta la gent amb discapacitat o amb diversitat, perquè també no ens tanquem només amb persones amb discapacitat avui dia.
Jo me'n recordo la primera conversa que vaig tenir amb tu, i perquè vegis que se'm va quedar gravada, que jo vaig dir, feu inserció de persones amb discapacitat. Tu em vas dir, no, fem inserció de treballadors.
Correcte. No, nosaltres no, vull dir, al final la discapacitat en molts casos no és un... Hi ha gent que té discapacitat de naixement, hi ha gent que li ha sobreviscut aquesta discapacitat, però al final estem parlant de treballadors o persones igual de vàlides que qualsevol tingui o no tingui discapacitat. Molts cops el que s'ha de fer és una reorientació laboral, molts cops se'ls ha d'aprendre a conviure amb la seva discapacitat o, que passa molt, fer accessibles els entorns perquè es puguin accedir a fer la seva feina.
Abans, fora micro, que feia referència abans, estàvem parlant de que precisament teníeu aquesta situació, no? Que hi havia molta gent que en el moment d'accedir al món laboral, bàsicament, amb discapacitat o no, simplement que no estava formada, perquè diguéssim que ja d'alguna manera se'ls havia, no sé com dir-ho, però com protegit en aquest sentit o en aquest àmbit. I què és o què fa grup Sifo davant d'aquesta situació concreta? Perquè és la més generalitzada, entenc, eh?
Nosaltres al final el que fem és, des del Centre Especial de Treball, agafem aquestes persones, els hi formem molts cops en un tipus de feina, perquè al final, al cap d'un temps, això es pugui derivar en una integració a l'empresa ordinària, que això ho fem a través de l'àrea d'integració sociolaboral que fa la Fundació. La Fundació és un esclau dintre del que és la nostra organització, no és només som una empresa i prestem uns serveis. Tenim una fundació precisament per afavorir aquesta integració de persones amb discapacitat. I no hem anat només amb el que és pròpiament la feina. Nosaltres des de Fundació treballem ja en diversos àmbits, com pot ser l'art inclusiu, en què treballem amb persones amb discapacitat que vulguin desenvolupar-se dintre del que són les arts escèniques, música, teatre, cant, vull dir, aquí tot hi ha un ampli ventall d'opcions, però també treballem juntament amb les empreses per desenvolupar, vull dir, al final no és, molts cops no és que una empresa no sàpiga contractar persones amb discapacitat o no vulgui, és que les persones que estan treballant molts cops als departaments de recursos humans no saben fer una selecció enfocada a persones amb discapacitat. I també molts cops aquestes persones necessiten un acompanyament. Nosaltres des de l'àrea d'integració sociolaboral, quan col·laborem amb una empresa, no és, mira, ja està, t'he trobat un perfil amb discapacitat, aquí el tens i ja pot treballar. No, l'acompanyem, per què? Per si hi ha dificultats, donar-li solució. Perquè si té qualsevol problema, poder estar al costat seu i fer que aquesta inserció acabi sent total. Vull dir,
al final funciona com una garantia, és a dir, si una persona, o sigui, si una empresa no té reticències en contractar una persona amb discapacitat, perquè això li pot suposar en un moment donat una o pot pensar que li suposa doncs un desgast en l'aprenentatge o en l'ensenyament, vosaltres el que dieu és aquest desgast no existeix perquè per això hi ha estar acompanyament de psico.
Correcte,
no?
Pensa que molts cops amb la discapacitat va vinculat una sèrie de prejudicis.
Exacte, aquí hi vaig.
I nosaltres al final el que treballem des de la Fundació és demostrar que és una persona amb diferents capacitats, ni millor ni pitjor. Vull dir, jo no tinc discapacitat, però si a mi em poses demà a una planta a manipular, no sabré. Però tenim persones molt vàlides que poden fer aquesta feina. Molts cops és simplement és trobar, que és el que nosaltres fem principalment tant a Grup SIFU com des de la Fundació, no és donar-li feina, sinó és trobar la millor feina possible perquè aquesta persona exploti les seves capacitats.
Per tant, es tractaríem, com deies tu en aquella conversa que vam tenir nosaltres en el seu moment, simplement d'una empresa de col·locació, no? Vull dir, al final
No, perquè al final, no, tot i que això des de la Fundació és un eix clau, nosaltres com a centre especial de treball no hi ha tanta feina per ara mateix avui dia, tota la sèrie de perfils que nosaltres donem. Per què? Perquè hi ha convenis, hi ha tota una sèrie de serveis que històricament estan externalitzats. Llavors, nosaltres, al final, quan visualitzem una empresa des del grup SIFU, estem visualitzant tot un espai que té unes necessitats i un espai on hi conviuen persones. I nosaltres, com a grup, els hi donem les solucions tant a l'espai, com a l'empresa, com a les persones. Nosaltres, al final, tant com a organització, com quan parlem amb un client, posem la persona al mig i veiem quines són les solucions i quines són les necessitats que aquesta persona té, i treballem per cobrir-les. Quan tu cobreixes les necessitats de la persona, indirectament acabes cobrint també totes les necessitats que té una empresa. I en aquest punt concret, nosaltres incidim molt en el tema de la discapacitat perquè hi ha una llei que obliga, però hi ha altres lleis que obliguen a les empreses a desenvolupar tota la seva part de la responsabilitat social corporativa, sí, de la sostenibilitat, i nosaltres com a grup també els hi donem aquesta solució. No ens quedem només amb la discapacitat. Avui dia també parlaven de l'LGD, però també hi ha la llei que t'obliga a fer la memòria no financera, que és afinar, donar tota aquella informació que no té a veure amb l'econòmic, sinó què fas tu en matèria de sostenibilitat ambiental, què fas, com mesures el teu impacte, tot això que va molt vinculat als objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030, des del grup també els donem aquesta solució. No.
Exacte, aquí anava una mica, no? Quines alternatives tenen les empreses si no poden incorporar persones amb discapacitat?
Si no li poden incorporar d'inici, el que han de fer és tramitar el que es diu les mesures alternatives, que nosaltres acompanyem les empreses i els ajudem amb aquest tràmit, perquè molts cops sembla molt fàcil, però et trobes amb moltes barreres. El que s'ha de fer és tramitar-les i llavors hi ha uns mínims que has de complir en facturació o donació. Amb nosaltres es pot facturar serveis o es pot fer una donació a la Fundació. És una són serveis contractats ad hoc? No, nosaltres sempre incidim en que tots aquests serveis, l'objectiu és que siguin realment necessaris per l'empresa, perquè nosaltres el que volem és, fins i tot després de passar 3 anys que us haguem acompanyat les empreses, hagin incorporat persones amb discapacitat, que tot i així vulguin seguir treballant amb nosaltres perquè els donem una qualitat de servei, que al final és el nostre objectiu, donar un servei com els dona qualsevol altra empresa, no hi ha diferència, donem la mateixa qualitat o superior. Però des del que és la fundació, treballarem amb els plans estratègics de discapacitat i diversitat per aconseguir que aquella empresa acabi complint el 2% directament o fins i tot vulgui fer-ne més, perquè nosaltres al final fem la formació de les persones amb discapacitat, però també formem les persones de l'empresa, els hi fem tot el que són temes de voluntariat, els hi donem tot el que és sensibilització, perquè molts cops la barrera no està a qui ho vol complir, molts cops la barrera està dintre del que és la mateixa empresa i la seva organització. Per què? Pels prejudicis que parlàvem abans. I es treballa molt des de la Fundació en aquesta sensibilització per afavorir aquesta inserció.
I quan parlaves del projecte, per exemple, d'arts escèniques, em donava la sensació que hi havia com més projectes en diferents àmbits, no?, en els que vosaltres treballàveu aquesta pre-reinserció. Quins serien una mica aquests macroespais perquè també les empreses s'identifiquin i diguin, doncs també estic cobert, o d'alguna manera, no? Perquè ens dirigim aquí tant a persones que poden, en un moment donat, tenir les necessitats de nivell de grup SIFO a nivell personal com professional. Per tant, una mica explica que com acompanyeu?
Nosaltres com a objectiu no volem només formar-los professionalment en el que qualsevol pensaria que són treballs de baixa qualificació o de mitja qualificació. Nosaltres al final el que volem és que les persones desenvolupin les seves capacitats. Aquí molt des de la Fundació es treballa molt en tot el que és el tema de les arts. Tenim unes beques que es diuen les beques Superarte, que el que permeten és, o amb els que bequem a persones amb discapacitat que volen desenvolupar una carrera o musical o en diferents arts. De fet, nosaltres aquest dilluns vam celebrar la Gala M5, on van tenir al Gran Teatre del Liceu a divers, més de 50 artistes amb discapacitat, que van demostrar que no hi ha una discapacitat, sinó que hi ha moltes capacitats. Al final
està ben enfocat això, no? Potser hi ha una discapacitat quan encara hi ha molts talents darrere, no?
Clar, al final jo no seria capaç de... A mi em dius, van tenir un noi que veia la breakdance i només té un braç. Jo això no sóc capaç de fer-ho, vull dir... No. Llavors, també tenim gent que toca el violoncello, tenim altres nois que tenim l'orquestra inclusiva, que va entrar bé juntament amb el Conservatori del Liceu. Vull dir, nosaltres treballem projectes en què les empreses, de fet, ens acompanyen per donar altres vies d'integració, perquè no només és la feina, al final, que algú pugui desenvolupar la seva carrera artística en si mateix és una feina.
Hi ha algun projecte més en aquest sentit que puguem donar-li veu ara?
Nosaltres, els diferents projectes que tenim des de Fundació van des del que és la pròpia àrea d'integració sociolaboral, on fem l'acompanyament i formació per persones amb discapacitat per acabar treballant al mercat ordinari. Tenim tot el que són les beques Superarte, treballem tot el que són les parts de sensibilització i voluntariat. Nosaltres treballem molt amb les empreses en el que és el voluntariat corporatiu per incidir molt en el que és en l'àmbit local. Vull dir, nosaltres no volem ser... qui faci tota la feina, sinó molts cops som els canalitzadors per impactar el, diguem, a terreny local. Vull dir, al final jo si tinc una empresa de Lleida, el que jo voldré és que aquesta empresa vulgui tenir un impacte local, seré, diguem-ne, qui l'ajudarà a impactar amb col·laboració amb associacions del territori. També tenim tot el que és el projecte de sensibilització. Nosaltres tenim exposicions itinerants que van per tot Espanya en què formem i expliquem tot allò que poden fer les persones amb discapacitat. Vam tenir fins fa poc una que es deia Realidades, on al final és un taller on la persona es posa o sent el que sent una persona amb discapacitat en el dia a dia. Intentem d'aquella manera que es pugui posar en la seva pell. Ara tenim una altra que, com que ja portem 6 edicions de la gala, hem fet l'exposició referent a com s'ha gestat i com s'ha executat aquesta gala. De fet, la gala, si tot va bé, l'any vinent estarem a París.
Perquè no esteu només a l'àmbit, diguéssim, del territori espanyol?
No, nosaltres com a centres de treball o com a grup o SIFO estem presents avui dia a Espanya, França i Andorra. I amb el nostre proper pla estratègic a 9 anys, la idea és continuar creixent a tota Europa.
Cada cop que parlo o que parles d'algun tema em sorgeixen mil preguntes, per tant em costa molt estructurar perquè és dona la sensació de que és un tema molt ampli, de que vosaltres des de Grup Sifu està tot molt, molt, molt ben pensat, molt ben estructurat. Quins beneficis té una empresa quan aposta no tan sols per complir la llei, sinó també per aquestes polítiques d'inclusió i diversitat en l'empresa? Anem aquí una mica amb el tema de RSC. Quines són les...
Mira, doncs, de primera de tot és, lògicament, el compliment de la llei. Però nosaltres un dels aspectes que ens vam donar compte és que molts cops no es pot explicar tots els beneficis que una empresa pot assolir, perquè dintre d'una empresa hi ha diferents perfils. Hi ha un departament de compres, hi ha un departament de recursos humans, hi ha un departament de comunicació, un departament comerciant, tots ells tenen les seves necessitats. Per això van néixer el que és el que nosaltres en el moment de l'estratègia de discapacitat i diversitat, que el que permet és agafar una empresa, analitzar-la, veure quins són els seus KPIs o els seus objectius que vol assolir, tant des de les diferents àrees, i veure com nosaltres, amb la discapacitat i la diversitat, li podem ajudar a complir-los. Perquè un departament financer tindrà unes necessitats, però un departament de compres en tindrà unes altres i un departament de recursos humans en tindrà unes altres. Llavors, fem, diguem-ne, tratges a medida totalment. De fet, sobre aquest tema, demà 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i nosaltres des de la Fundació demà fem un webinar que qualsevol, que qui vulgui que ens estigui escoltant, si vol apuntar, ho pot fer a través de la nostra plana web entrant a contacte.
Grupsifu.com?
A la de la Fundació. Ah. I si no, que ho facin a info@fundaciongruposifu.org, en el que, de fet, el webinar el que nosaltres parlem demà és com integrar la discapacitat i la diversitat dintre dels eixos estratègics de les empreses.
Ja et demanaré informació, ho farem arribar també als nostres socis.
Cap problema. Jo t'ho dic més que res perquè, a veure, una empresa, un departament de compres, sempre dirà, jo vull el millor servei al millor preu. Doncs nosaltres el que anirem és a donar-li el millor servei possible, perquè no entrarem, vull dir, no volem que es pensi que discapacitat és igual a treball precari. No, no, nosaltres anirem a oferir el millor servei possible perquè l'empresa assoleixi una sèrie d'objectius. Però les persones de recursos humans els hi podem donar tot el que és formació, no només en àmbit de discapacitat, sinó també en diversitat, igualtat, perquè avui dia el que són la responsabilitat social de les empreses va molt més enllà avui dia que el que és el compliment. De fet, el consumidor avui dia i les empreses, cada cop més, fins i tot els treballadors, van molt més vinculats als valors de les empreses que no només a un retorn econòmic.
Estem parlant molt de les empreses i sobretot deies de posar la persona en el centre de tot aquest procés. Què ha de fer una persona amb discapacitat? És a dir, com una persona amb discapacitat arriba a Grupo Sifu?
En el nostre cas, nosaltres, des de la nostra pròpia plana web, es pot apuntar qualsevol persona, tant a la nostra bossa de feina com demanar-nos informació tant per lo que és Grupo Sifu o per lo que és la Fundació. Nosaltres fem una tasca molt important de presència en, diguem-ne, tot el que són fèries de feina, perquè no només centrades en discapacitat, també treballem molt amb les universitats per detectar el talent des de ben jove, treballem molt amb el que són les associacions. Nosaltres tenim un impacte molt global en associacions. Per exemple, de Fundació treballem amb més de 2.500 associacions a tot el territori, perquè al final pensem que no és una feina que es pugui desenvolupar cadascú per la seva banda, sinó que és molt important aquí tenir molt clar que tots són aliats, vull dir... Jo quan parlo dels objectius de desenvolupament sostenible sempre penso en el 17. El 17 és el que diu aliances per aconseguir els objectius. No pensem que qualsevol empresa o associació aconseguirà tots els seus objectius anant sola, sinó que al final, si ens anem ajuntant tots, serà molt més fàcil. Nosaltres treballem molt també amb xarxes com l'Incorpora de la Caixa, en què l'objectiu és que tots aquests perfils amb discapacitat puguin dotar-se de totes les eines necessàries per acabar assolint el disposar d'una feina, sigui al Centre Especial de Treball com sigui en una empresa ordinària.
Per tant, i a més en qualsevol grau de discapacitat.
Correcte.
Eh? Vull dir...
Tot i que pel compliment de la llei és el 33% el que ho marca, però nosaltres treballem en qualsevol tipus de discapacitat.
Això té algun cost? És a dir, a l'usuari de... Si tinc una discapacitat, vull vaig directament a Grupo Sifu per entrar en aquesta reinserció. Quin és el procés que tinc que seguir?
Per el que són les persones amb discapacitat, cap. De fet, un projecte de fundació que abans no t'he esmentat, nosaltres tenim tot el que és la plataforma formativa, que no té cap cost per a les persones amb discapacitat.
Superinteressant, a més, no?
Llavors, això permet donar-li una sèrie de formació a aquestes persones, que molts cops no és una formació acadèmica. Potser estem parlant de habilitats socials, perquè hi ha una sèrie de perfils que per causes no han pogut treballar aquesta banda, o formació digital, perquè molts cops el fre no és les capacitats, és que potser no tenen accés a la informació digital necessària o no saben com trobar les vies d'ocupació. Això ho fem tot també des de la Fundació.
Doncs, Guillermo, jo crec que, no sé si vols afegir alguna cosa, ens hem deixat alguna cosa, ens queda un minut i escaig.
No, només en qualsevol empresa que tingui la necessitat o vulgui ampliar informació, que sàpiga que nosaltres, tot el que és l'assessorament inicial, lògicament, estarem encantats de reunir-nos amb ells i parlar de quines són les seves possibilitats, que molts cops no pensin que per complir ha de gastar. Hi ha moltes opcions que no tenen cost per ajudar les empreses a complir amb el que és la discapacitat.
Sobretot aquelles empreses de 50 o més treballadors que, com a mínim, han de complir la llei, no? Després ja ens encarregarem de fer-ho, de que ho vegin com un servei i no com una obligació.
És que, al final, avui dia, per exemple, si tu vols licitar públicament, un dels requisits avui dia que hi ha és complir amb el 2%, i això impacta directament en les possibilitats que tenen les empreses per obtenir negoci.
Doncs recorda'ns a la plana web per fer contacte. Sí,
per qualsevol cosa, la nostra plana web és www.gruposifu.com i des d'allà es pot accedir també a el que és la plana web de la Fundació.
Doncs, Guillermo, interessantíssima aquesta entrevista, moltíssimes gràcies per venir i molts èxits.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs res, Lourdes. Amèlia, moltíssimes gràcies.
Sempre apurant, eh?
Sempre apurant, ahir, al fil del temps. No sé, jo crec que ja no ens veiem.
Ja no ens veiem. Bon Nadal. Ja no ens veiem. Bones festes.
Us desitjo bones festes. Ha sigut molt interessant el que has comentat. La veritat és que m'ha agradat molt el tema. I res, molt bones festes. Mil gràcies, com sempre, per portar-nos persones i empreses que fan una bona feina. I res, ens veiem l'any 2022 si tot va bé.
I tant, ja hi comptem.
Adéu-siau.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Hi havia temps, Anaven despistades aquestes dones perquè encara podien estirar una miqueta més de fer la pausa a la FEM quan falten un parell de minutets per les 10 i de seguida arribaran ja les notícies, aquest butlletí per posar-nos al dia i després entomarem aquesta segona hora de dijous. Seguim parlant de discapacitat, però de forma positiva, com feia el Guillermo Gutiérrez presentant el programa Capacitats 2021, que s'està celebrant a Vilafranca des de meitat de novembre i fins aquest cap de setmana a motiu d'aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que s'escau justament demà. D'aquí uns minuts saludem la Montse Arroyo, la Trini Bové i la Carme Garrido i ens seguim parlant.